Ja ho tenim tot preparat. Comença Ràdio Associa't, l'altaveu de l'activitat associativa de Barcelona. 15 iniciatives entre programes i podcasts que et portaran en directe la Festa de l'Associa't 2024. La gran trobada de l'associacionisme de la nostra ciutat durant les Festes de la Mercè ja és aquí.
Ens trobem al Parc de la Ciutadella, un dels epicentres de les activitats més vibrants i comunitàries de Barcelona. La Mercè és sinònim de cultura, d'inclusió i, sobretot, de participació ciutadana. Avui ens anincem en un dels especials més especials, valga la redundància, del dia, l'Associa't de Festa.
Exacte, l'Associa't de Festa és un espai on les associacions de Barcelona poden donar a conèixer la seva feina i els seus projectes, mostrant així el compromís que tenen per aquesta meravellosa ciutat. Es tracta d'una oportunitat per conèixer de prop tot el que fan les associacions per vetllar per una ciutat solidària, segura i inclusiva.
L'objectiu principal de l'Associa't és fomentar la participació activa de la ciutadania en la vida social de Barcelona. En aquest espai oferirem una plataforma on entitats de tot tipus, com per exemple cultural, social o mediambiental, puguin mostrar els seus interessos en la ciutat de Barcelona. És un esdeveniment que destaca per la seva diversitat i unes protagonistes són les associacions que vertebren la nostra vida comunitària.
Però l'Associa't no només és un espai d'exposició de projectes, sinó també és taula de debat. Des de Ràdio Associa't tenim la gran oportunitat de portar aquestes converses a les zones i avui tenim preparats uns debats que estan a la boca del dia.
Exacte, tractarem qüestions com per exemple l'accés a l'habitatge i això és una cosa que ens toca a tots. Per això hi ha gent avui de totes les ciutats, joves, grans...
No gaire grans, eh?
No. Jo el veig bé, Berta?
Jo
tu com
es
veu? 30, no? Mitjana? Sí? molt joves.
Així doncs, preparats perquè en aquest programa posarem sobre la taula idees, propostes i fins i tot solucions que poden transformar la nostra ciutat. I recordeu, ens trobem al cor de la Mercè, on la cultura i la comunitat es fusionen per construir un futur millor. Soc la Vera Santa Fe i ell és el Pol Rubia. Benvinguts a Ràdio Associa't. Comencem!
Fonamental, l'accés a l'habitatge. Per a parlar-ne tenim un grup molt especial de persones.
Exacte, tenim amb nosaltres a Hatim, president de l'Associació de Joves Units pel Poble Sec. Aquesta associació fonamental, associació juvenil, perdoneu, fundada el 2019, treballa per donar veu al jovent del barri i defensa també els seus drets fonamentals. Bona tarda, Hatim.
Hola, molt bona tarda. I gràcies per convidar-nos aquí.
A vosaltres.
Nosaltres també ens acompanyen al debat avui al Centre Obert Eura amb el Quico Mañós.
Hola, bona tarda.
Bona tarda, Quico.
Per altra banda, també tenim a Anaïs Esmerado, directora d'Ojalá Projectes.
Hola, molt bona tarda.
I finalment tenim a Maria Grande, coordinadora de l'àrea Internaciutat de l'entitat Arquitectes Sense Fronteres.
Bona tarda.
Bona tarda.
Amb aquest grup d'entitats explorarem com el treball comunitari i el disseny social poden canviar la realitat en la que vivim, millorant l'accés a l'habitatge i els serveis per a tothom. Però abans de començar, parlem amb les associacions per conèixer una mica més de cadascuna d'elles.
Abans de començar el debat, volem conèixer una mica més sobre una de les organitzacions que avui ens acompanya. Arquitectura, no arquitectes, sense fronteres.
Bona tarda.
Bona tarda, Maria.
Per començar, ens podries explicar en poques paraules què és exactament Arquitectes sense fronteres?
Arquitectes, no? Arquitectura.
Arquitectura, totalment, ho he fet a propòsit, estàvem tots molt atents.
La Maria no suspèn l'examen d'avui.
Arquitectura sense fronteres és una entitat d'àmbit nacional que treballa per millorar l'hàbitat humà.
Molt bé, no ho podria haver explicat millor. Continuem, Pol.
Continuem amb...
Amb quines activitats i projectes esteu realitzant ara mateix?
Treballem molt a Moçambic, ara, des de la demarcació de Catalunya, i treballem també a Barcelona i l'àmbit de Catalunya també.
Molt bé. Vale. I concretament per la inclusió social, esteu fent algú en concret ara mateix?
La inclusió social està sempre en nostres projectes. Doncs, treballem la diversitat en totes les escales i sempre està present tant en projectes internacionals com locals també.
D'acord, Maria, i per alguna persona que ara mateix ens estigui escoltant i vulgui contactar-vos per formar part de la vostra associació, què ha de fer? On es pot trobar?
El més fàcil és buscar-nos a la web.
Molt bé, doncs continuem, no, Berta?
Súper.
Continuem amb el Hatim, de Joves Units pel Poble Sec. Bona tarda, Hatim.
Molt bona tarda.
Es podries introduir una mica en què consisteix la teva associació?
Bueno, com bé heu dit, és una associació que neix el 2019 amb dos objectius principals, no? La primera de totes és dignificar la situació del jovent del barri del Poble Sec, i això es tradueix en la reivindicació, no?, de serveis i equipaments, concretament un equipament juvenil per joves de 17 a 29 amb una sèrie de serveis. Serveis d'assessorament laboral, d'atenció psicològica i d'assessorament acadèmic. Llavors, aquesta és la lluita o el motor principal de la nostra entitat, però paral·lelament treballem també per donar veu a la resta de necessitats que hi ha al barri, no? Que va més enllà de l'equipament juvenil, no? Com espais per poder estudiar, una ampliació de la biblioteca al barri del Poble Sec, a espais d'oci i pràctica esportiva, no? Com és el cas de les Tres Ximenelles, que ara s'ha aconseguit transformar, no? I fer molt més amable i molt més accessible, no? Amb instal·lacions de bàsquet, amb un espai de calistenya, també participant a l'Hort Comunitari del barri del Poble Sec. Llavors, aquesta és una de tantes coses que fem.
Vale, d'acord. I bueno, una mica el que l'he preguntat abans a la Maria, si algú us vol contactar, com ho pot fer?
Per les xarxes, bueno, per la mateixa xarxa social, si busqueu Joves Units del Poble Sec, tenim Instagram o el correu també, jovesunitsps@gmail.com, ens contacteu i us facilitem tota la informació que necessiteu de la nostra entitat.
Molt bé. Concretament també et podríem preguntar com podeu fer per incluir socialment els joves de diferents cultures en el barri.
Bueno, aquest és un dels nostres objectius principals, no? En el moment que creem la nostra entitat, ens trobem que aquesta ha de reflectir la realitat de la societat, no? De la societat del nostre barri, i això significa que el barri del Poble Sec té un 40% de persones nouvingudes d'origen divers. Llavors, la nostra entitat, la nostra associació, havia de ser i ha de ser un reflex de tota aquesta realitat. Llavors és tot un repte, no? Perquè estem parlant de trencar moltes barreres, d'empoderar el col·lectiu d'origen divers, que moltes vegades no se sent interpel·lat o interpel·lada pel món associatiu. Llavors, a través dels projectes esportius, per una banda, les activitats que fem durant l'any, la participació a l'hort comunitari, les reunions amb l'administració, intentem que aquesta realitat vagi aterrant, vagi aproximant-se, per una banda, a l'entitat i, per altra banda, també a la realitat del barri i al món associatiu. Llavors estem en aquesta línia i anem en bona direcció, però hem de continuar treballant.
Molt bé, Hatim, moltes gràcies. Continuem amb en Quico, en representació del Centre Obert Eura. Ens pots explicar també una miqueta la vostra associació?
I tant, i tant. Aviam, el Centre Obert Eura Gràcia és una associació que va néixer fa 25 anys. Actualment, bueno, farem el 25è aniversari, no ho volem celebrar com a aniversari, sinó que pensem que és realment aquesta una realitat, que l'única cosa que podem celebrar és la solidaritat, 25 anys de solidaritat amb les persones que viuen, dormen al carrer. Celebrem la solidaritat, no 25 anys d'existència, perquè pensem que no hi hauríem de ser. I què fem nosaltres per no haver-hi de ser? El Centre Obert Eura Gràcia és un centre que té un espai de relació,
un espai de dutxes, un pis per 3 o 4 persones amb una entitat que es diu Habitat 3, que és una fundació que treballa temes de sensellarisme en aquest sentit, i evidentment doncs, també com es deia ara, doncs, atenció social, atenció psicològica, que es puguin dutxar, que es puguin canviar de roba, que es puguin realment en una situació de molta alta vulnerabilitat en la que, tinguem-ho molt en compte, cada vegada hi ha més joves que arriben a dormir al carrer. De fet, nosaltres tenim uns mil usuaris, us diria que potser un 35-40% són persones joves de 18 fins als 35, més o menys. I en aquí realment és on estem intentant posar també
molt bé.
Aquesta Quico, jo força. Tinc una pregunta per tu. A l'hora d'ajudar totes aquestes persones, perquè entenc que són moltes, quins són els principals reptes o inconvenients o coses més difícils que trobeu?
Primer, la manca d'implicació per part de l'administració. Ja l'any passat s'estava plantejant el projecte de llei sobre el sensellarisme. De fet, les persones sense llar són persones sense drets, són persones sense una llei que pugui treballar els seus serveis socials, sense papers, sense moltes coses, però el que sí que tenen és que són persones amb dignitat, i el que estem mirant és de poder treballar amb ells processos, de fet en diem nosaltres plans de treball individuals per poder-se reinserir. També hi ha persones amb situació pal·liativa i hi ha persones amb situació de violència de gènere. Els divendres lila treballem amb dones.
D'acord.
Molt bé. De la mateixa manera que hem preguntat als teus companys, què podríem fer nosaltres per col·laborar amb el Centre Obert d'Eure?
El que és més fàcil és anar a la web centreeure.org, busqueu a la plana Vull col·laborar, i allà hi ha la manera de col·laborar o bé amb voluntariat o bé ajudant-nos amb donacions per poder donar respostes a aquestes persones.
Molt bé, Quico.
Passem amb l'última organització. Passem amb Ojalá Projects, amb l'Anaïs. Anaïs, bona tarda. El mateix que els altres tres. Pregunta senzilla. Introduir una mica la teva associació als nostres espectadors.
Doncs Ojalá Projects promou el disseny i la creativitat com a eines per a la transformació social, i el que fem bàsicament és processos participatius entre l'ecosistema del disseny i diferents col·lectius en situació de vulnerabilitat. Com per exemple hem treballat amb disseny de moda i persones que han sobreviscut a un ictus per una roba digna i més accessible. Hem treballat també el disseny gràfic per l'accessibilitat cognitiva amb una entitat social que és el TEP, i també ara estem molt centrades en el disseny d'espais i de processos per centres residencials que tenen una altra càrrega institucionalitzada, o sigui, pisos postpenitenciaris. Sobretot portem anys treballant amb una entitat social que posa les persones al centre, que és Intres, amb centres d'acollida i CRAES, és a dir, d'infància, centres residencials amb infància tutelada. Amb processos participatius on els propis infants residents decideixen com volen aquell espai. Aleshores fomentem més el sentiment de pertenença i per tant també l'empoderament.
Molt bé. També et preguntem què podem fer nosaltres per col·laborar en la teva associació.
Doncs igual que les meves companyes, en la pàgina web ojalaprojects.org i en les xarxes socials, Instagram per exemple.
Molt bé. Ja ho sabeu, els nostres espectadors, quan acabeu de veure aquest programa, tot el món a les respectives pàgines web, sisplau.
Totalment.
Anaïs, tinc una pregunta per tu, i és que si ho pots explicar, un projecte concret que hagis realitzat últimament.
Doncs últimament, com comentava, estem treballant molt amb diferents centres d'acollida i CRAES, amb processos participatius per transformar aquests espais i escoltar a les persones que els resideixen, quines són les necessitats i com es poden transformar, en aquest cas, infància i adolescència, potenciant també els imaginaris de com volen que sigui aquell espai sense, o sigui, sense deixar de costat, per suposat, les necessitats que tenen, no? D'higiene, seguretat, etc.
Molt bé. M'agradaria preguntar també d'on sorgeix aquesta espurna d'unir el poder ajudar la societat amb la creativitat. D'on sorgeix això?
Doncs, bueno, d'una necessitat, bueno, sorgeix de la cooperació internacional, després l'acció local i no m'allargaré molt perquè no tenim molt de temps, però sí que d'una mirada sistèmica en quant a que perquè hi hagi un canvi té que haver pues, això, no? Diferents agents i una mirada polièdrica i hem de mirar els processos i unir experteses diferents. No? L'acció social, els treballadors socials fan una feina increïble, però potser els processos i metodologies en disseny poden optimitzar-la o millorar-la.
D'acord. Pues... Introducció completa, no, Berta?
Jo crec que ens ha quedat superclar i el que has dit tu mateix. Si algú vol saber més informació, podeu consultar a les pàgines web de les associacions. I també ara...
Berta, podeu no. Eu!
Eu, perdó. Tens tota la raó, Pol. I ara, si us sembla bé, comencem la introducció al debat, que en aquest mateix també les associacions ens podran parlar una miqueta de les seves pròpies experiències i de com des de les seves associacions poden portar un punt de vista superinteressant.
Exacte. Pues, si et sembla bé, passem ja al debat, no?
Sí.
Aquesta setmana, un nou informe ha revelat que el preu del lloguer a Barcelona ha assolit xifres rècord, cosa que està dificultant l'accés a l'habitatge per a moltes persones, especialment joves i famílies. Segons les dades, l'encariment del lloguer s'ha convertit en un dels principals obstacles per a la independència dels joves i les joves han posat en perill la sostenibilitat de moltes llars. Aquest increment ha provocat noves demandes de regulació i de polítiques públiques que ajudin a controlar la situació.
Com ja heu pogut escoltar, ens han explicat una notícia i és així com començarem a fomentar el nostre debat. Per tant, llegirem una notícia i a la nostra taula explicarem de la millor manera possible el que les nostres associacions opinen. Per tant, la primera notícia, hem parlat del lloguer a Barcelona i a quins nivells rècord i també com s'està complicant l'accés a l'habitatge per a les persones. Així que comencem amb la primera pregunta i a partir d'aquí, qui vulgui començar a dir el que opina.
D'acord, pues, si us sembla bé, passem ja directament a la primera pregunta. I és com creieu que la pujada constant dels preus en el lloguer està afectant els joves a l'hora d'independitzar-se? Joves com nosaltres que acaben de començar la universitat, acaben de sortir de casa dels seus pares, no és el meu cas, però encara no, algun dia. I això, una mica. Qui vulgui començar?
Els joves moltíssim, però
a tot el món. A tot el món.
Els salaris encara no han pujat, doncs estem tots una mica just. Crec que la situació és molt difícil per tothom, sobretot per a la gent vulnerable.
Amb la gent vulnerable, si us hi fixeu, en aquest sentit, hi han les persones sense llar és que ja ni poden ni somiar d'accedir a un espai d'aquest tipus. És a dir, i realment a Barcelona cada vegada s'està posant més difícil per a aquestes persones que, si volem saber-ho, si fóssim conscients, a Barcelona només, ja l'any passat, eren a prop de 1.400 persones que dormen al carrer, que dormen al ras. El barri de Gràcia fa un any eren 40, ara són 57, és a dir, en un any ha augmentat un 16%. Aquestes persones vulnerables encara estan més excloses en tot aquest àmbit d'habitatge. Per això, per exemple, en segons quins llocs es treballa el que és el housing first, l'habitatge primer, o el housing led, l'habitatge compartit. Però per arribar-hi, això sí, els joves realment no heu tingut les mateixes oportunitats que hem tingut altres persones. Jo us he dit abans, versió 6.3, 63 anys, no ho vam tenir tan difícil com vosaltres. Jo penso que és un àmbit aquest d'injustícia social.
Sí. Perquè, Quico, tu penses que la pujada de preus de l'habitatge és un dels motius principals pel qual ara mateix el Centre Obert Eura, per exemple, teniu tanta gent?
No. Tenim tanta gent perquè ve gent de molts països diferents. De fet, només un 16% és de l'Estat espanyol i hi ha molta gent magribina, gairebé un 40% dels que tenim a l'entitat. Però realment el problema no és això, ja hi era aquest, el problema de les persones sense llar ja hi era abans. Clar. El que passa és que això ho accentua molt més, evidentment.
Perfecte. I quines polítiques creieu que es podrien incrementar per regular una miqueta aquest problema? No sé si algú té alguna idea. Fatim, polítiques Anaïs, o propostes o...
El dret a l'habitatge és un dret constitucional.
Sí.
Hi han coses que a vegades es consideren constitucionals i altres no. Aquesta no es considera constitucional quan és un dels drets personals que haurien de ser plantejats per les administracions. Jo penso que aquí hi ha molta feina a fer, però
sí,
tant des del disseny com des de l'arquitectura.
Sí, penso que les ciutats estan
com des de l'associacionisme juvenil.
Les ciutats estan perdent la població, finalment. Està degradant la ciutat, tota la pujada de preus. Està expulsant les famílies més populars i amb recursos més limitats i estan convertint amb el turisme en ciutats, museus. No?
Fa aquesta mateixa setmana es va tombar una proposta pel lloguer de temporada, per abolir el lloguer de temporada, que va ser Junts. I aquesta part de política doncs, potser una pressió social, no? perquè sigui evidència i no votar a segons qui, perquè al final això està perjudicant els joves i a tota la comunitat.
A mi m'agradaria compartir una reflexió, sobretot en el món associatiu, la realitat que hi ha al Poble Sec. No? Ens trobem que el poc jovent, no? que s'implicava a nivell de barri, a nivell associatiu, que s'implicava en les activitats, a reivindicar necessitats, ens trobem que està sortint del barri perquè la realitat és que no poden viure en un barri com el Poble Sec. I fa poc també va sortir unes dades que deien que el lloguer d'una habitació havia superat els 500 euros i s'està aproximant als 600 euros. Una habitació, això és indignant. Llavors ens trobem que el moviment social o la massa social crítica no troba espai a les grans ciutats i s'estan anant. Em sembla que l'Observatori de la Joventut de Catalunya també posava unes dades sobre la taula i era la fuga de jovent que sortia de les grans ciutats i que es plantejava un altre model de vida perquè era insuportable i era insostenible viure a la ciutat. Llavors ens estem trobant que hi ha una substitució de la població, en aquest cas a Barcelona i als barris, i ens trobem que la gent popular que s'estima el barri, que cuida el barri, que s'implica a nivell de barri, que ha construït, no? les ciutats i els barris, s'estan anant i això és una crisi sense precedents que va més enllà de la vivenda i de tenir un lloc on dormir. És la gent que participa a la nostra societat que s'està anant.
És que penso que no és que marxin, és que han hagut de marxar, que aquest tipus de polítiques els està fent fora. I això és el que realment no és admissible.
Però si els polítics no tenen massa crítica, no tenen a ningú que proteste al carrer, no? I això pot ser una arma política també, no? Em demano a vegades si serà una arma política.
La meva opinió, però almenys, és que des del jovent, bueno, el jovent perquè em cau a mi més a prop, però això és una cosa que ens afecta a tots i ens afecta molt negativament que tot el món se'n vagi. Jo m'estimo Barcelona i cada vegada la veig, com han dit abans, una ciutat museu, o sigui, és una cosa, sí.
O una ciutat comercial, o una ciutat prototipus, que aniràs a un lloc, un altre i trobaràs les mateixes botigues, els mateixos tipus de carrers, etc, sense cap personalitat.
Barcelona perdrà la seva essència, jo crec una mica, Berta, no?
Sí. També llenço ara la pregunta a l'aire, creieu que aquest tipus de problemes ha fet que més gent estigui conscienciada per formar associacions com les vostres o fins i tot apuntar-s'hi, o creieu que hi ha arribat un moment que la gent ha perdut una miqueta l'esperança i ho ha deixat enrere tot això?
Jo vull ser optimista amb això i bueno, el que anava a dir abans és que hi ha associacions com el Sindicat de Llogateres o els Consells de Barri que, bueno, que sortim una mica del nostre dia a dia, de la nostra rutina i ajuntem-nos per alçar la veu, perquè realment tenim poder de fer pressió i estem com adormides i no, hem de despertar perquè canvia aquesta realitat.
La força del voluntariat, la força de les persones que aporten és realment la gran riquesa també que tenim, penso, les associacions en aquest sentit. A part de la professionalitat,
sí.
Però els voluntaris també són, almenys en el nostre àmbit, importantíssims per fer un suport personalitzat a cada...
Molt bé. Arrel amb això també penseu que... Sí, bueno, fins a quin punt les associacions col·laboren entre elles també per arribar a punts en comú? No sé si les vostres en particular han arribat a fer, si sabeu algun exemple o alguna vivència personal que pugueu compartir.
Nosaltres cooperem amb altres associacions d'aquí, d'allà i de tot arreu. Intentem fer projectes en xarxa i això ens dona molta força. Sí. I fer activitats també en xarxa i foros, seminaris, espai de debat i tal, per poder donar-nos suport.
Sí, bueno, nosaltres el que estem veient també és que hi ha una població esgotada. El ritme frenètic, l'haver de pagar lloguer, si estàs estudiant, si ets una, bueno, si estàs estudiant, treballant, tens família a càrrec, ens trobem que la gent prioritza, no? I la realitat és que el voluntariat està deixant de ser una prioritat i està passant a ser un privilegi. La gent que pot participar voluntàriament cada cop és menys. Llavors, nosaltres també a nivell d'associació de joves hem hagut de reduir molt la revolució d'activitats i de reunions perquè la gent s'esgota, s'estressa, perquè sento molt, he de sortir de la universitat, he d'anar a treballar, quan puc participar a la societat, quan em puc organitzar, no? per sortir a lluitar perquè no desnonin a la meva veïna o al meu veí, quan? Llavors han aconseguit que la població s'esgoti fins a tal punt que poden passar crims i desgràcies al nostre voltant, que s'estiguin vulnerant drets i que ningú faci res perquè estem esgotats.
En el nostre cas, per exemple, hi ha la XASP, que és la xarxa d'associacions o la xarxa d'entitats de persones sense llar. És una xarxa que està treballada amb diverses entitats del tercer sector, que col·laborem, cooperem constantment en aquest sentit. Dintre de l'acord del marc estratègic de l'acord de Barcelona, de l'acord de l'acord ciutadà de Barcelona, i estem treballant en aquest sentit. Sort en tenim d'aquesta xarxa comunitària, també amb la gent de Gràcia Solidària, és a dir, nosaltres no tenim tant aquest problema de voluntariat perquè potser tenim un voluntariat també com molt més de barri, amb gent més gran, amb gent jove, que aquests sí que realment no es poden comprometre d'una manera continuada, però que sí que són realment, és el que dius, cada vegada és més difícil.
Sí, en el nostre cas ens dediquem justament a això, a generar xarxa i ponts entre mons diversos perquè, bueno, per replantejar noves propostes que siguin divergents i que surtin una mica de la normativa per, bueno, per veure si tenim alternatives més sostenibles.
I responent a una cosa que plantejaves molt interessant, estem en un punt que estem obligats i obligades a cooperar i a treballar en xarxa ara més que mai. Estem en un moment d'esgotament que si no cooperem, nosaltres el que veiem és que cada cop les entitats es deleguen més cap a una persona o dues, o entitats que són directament de dues o tres persones que estan tirant endavant tot un projecte. Llavors aquesta necessitat també l'hem de veure com una oportunitat, no? De començar a cooperar, fer xarxa, aixecar el cap i mirar més enllà del nostre projecte per construir coses més sòlides, més estables.
D'acord, jo tinc una pregunta pels quatre i és que teniu l'espai ara mateix, bueno, pregunta no, teniu l'espai ara mateix, si podeu fer un crit per cridar la gent a que participi i tot, aquest és el moment i si us plau que el feu ara. O sigui, si podeu fer 5 cèntims, estaria bé.
Moment ara tens, ho hem posat així, però...
Mira, jo faré una reflexió que Andrew Tang, que bueno, és una ministra de Taiwan molt revolucionària, parla del clicktivisme i que hem de passar del clicktivisme al hacktivisme. Què vol dir? Que hem passat amb les xarxes socials a ser activistes de sofà. És a dir, que compartim amb les xarxes i sí, ens posicionem i quedem molt bé, però reduïm les nostres accions amb això. Aleshores, hem de donar un pas més i crear una crida a l'acció, a sortir al carrer, a ajuntar-nos per protestar, per fer un cop sobre la taula i sortir del sofà. No? És aquest hacktivisme de dir, vale, anem a fer-nos, i l'associacionisme és bàsic per això.
Jo el que els dic als voluntaris o a la gent que intentem que ens vingui a ajudar, dic, si tu vols conèixer una història de vida d'una persona diferent que potser ha patit, no cal que ens els mirem des de la compassió. Si vols conèixer les potencialitats, les capacitats, les competències que té aquesta persona, si et vols enamorar d'unes situacions de vulnerabilitat i treballar-les des de el que tu pots aportar, però també des del que aporta la persona, vine a Eura, perquè hi ha un espai de relació on podràs compartir història de vida, on podràs compartir inquietuds, on podràs fins i tot aprendre de l'altre. I aprendre de l'altre és interessantíssim. A mi moltes persones sense llar m'han ensenyat un munt d'humanitat.
Sí, jo crec que en estos momentos que la situación es tan fastidiada a nivel internacional y que parece que todo lo que ocurre es negativo, trabajar con las asociaciones y seguir intentándolo para que las cosas sean mejor y para poder cambiar las cosas, aunque sea a escalas más pequeñas, es una satisfacción muy grande y al menos estamos dando ese input positivo a todo lo que nos viene por los medios, ¿no? Creo que es una manera de compensar la vida en la actualidad.
Pequeña ayuda que hace mucho también.
Sí, y una cosa que també va molt bé és recordar les històries dels barris, no? Que moltes de les victòries i molts dels equipaments i serveis que hi ha són resultat de la lluita veïnal, de l'organització de barri, de base social. Llavors, jo sempre que fem un repàs històric, no, del barri del Poble Sec, com s'aconsegueix el centre cívic del sortidor, la biblioteca, crec que necessitem tornar a encendre aquesta flama d'esperança, no? Per una banda, recordar la història del nostre barri, si és un barri obrer, si és un barri de lluita, és molt empoderador, i recuperar una mica l'essència de totes les activitats comunitàries. Hem de trencar l'individualisme, hem de trencar tota aquesta estructura, no, digital que s'ha creat, on les persones es relacionen a través del telèfon mòbil i de l'ordinador, i tornar potser a aquestes activitats, sopars populars, quedar per prendre alguna cosa, alguna activitat comunitària, activitats esportives on es puguin relacionar, intentar d'aquesta manera que la població conegui què és el món associatiu, no? Que a vegades ens tornem com un petit grup selecte, no? Al món associatiu, i hem de fer l'esforç d'obrir-ho i de buscar relleu, perquè en aquests moments el relleu no està arribant, tristament.
Sobretot com a éssers humans necessitem la comunitat. Sense la comunitat estem perduts. Y poco a poco serem personas que no pensarán en res que res més que la teva vida, ¿no? Y el món és molt gran y pertenecemos a algo más grande también, ¿no? Y la comunitat jo crec que da força i da ganes de viure també.
Totalment d'acord amb el que dieu. A més, potser no cal que segrestem un autobús, el 47, però em sembla que és un molt bon exemple del que ens deies, no? Ostres, la història d'un barri, la reconstrucció de les persones a través de la reconstrucció del barri, penso que és importantíssim, essencial, el que dius.
I sembla que no es pot, però sí se puede.
Molt bé. Sí, també deleguem molt la mà i no podem nosaltres una petita acció, però bueno, quan tractes amb persones sense llar i et dones compte que prefereixen que els hi donin el bon dia, no? O sigui, no ser invisibles, no ser persones invisibles, és com petites accions que podem fer totes, no? Per no sortir d'aquesta bombolla individualista, com deia.
Molt bé. Estan sortint idees superinteressants, la veritat. Si us sembla bé, continuem, passem a una altra notícia, la notícia 4.
D'acord, ara llegiré el titular. El futur de l'urbanisme sostenible. Projectes que combinen arquitectura i integració social a Barcelona.
A l'àmbit de l'urbanisme, Barcelona està començant a veure projectes que combinen arquitectura i integració social com a part d'una aposta pel desenvolupament sostenible. Aquest enfocament busca no només preservar el medi ambient, sinó també crear espais inclusius i accessibles per a tothom. Diverses iniciatives ja s'estan desenvolupant a la ciutat i el debat gira al voltant de com ampliar aquestes pràctiques per crear barris més cohesionats i socialment justos.
La meva pregunta per vosaltres és: quin creieu que és el rol que té l'arquitectura per construir un ambient més inclusiu a nivell social i comunitari i tot?
El rol principal. L'arquitectura és tot el que té a veure amb la vida humana. El que pasa es que ara es parla de ciutats sostenibles, inclusives i tal, però això és una cosa que es parla des de fa molt de temps i que ja era hora que els polítics permetiesen que esto fuera cambiando, ¿no? Que las ciudades fueran humanas, es que son a escala humana, deberían de ser a escala humana. ¿Qué está pasando en Barcelona? Que por muchas mejoras que se están haciendo en la ciudad, que está quedando muy bonita y bueno, bastante agradable y poco a poco, ¿no? Suben los precios de los pisos. Entonces, ¿qué pasa? Son ciudades maravillosas para gente de dinero o extranjeros. La gente de toda la vida se tiene que marchar. Entonces, eso es un problema tan grande que ni siquiera las asociaciones tenemos una solución. No podemos pretender que la ciudad vuelva a lo que era, ¿no? Pero ¿de qué manera podemos incidir en que los precios de los pisos no suban para que la gente pueda disfrutar de unas ciudades en condiciones, ¿no? Que es un derecho.
De fet, l'arquitectura dona forma al lloc de vida de les persones. Per exemple, des de l'àmbit del sensellarisme, hi han problemes com és l'arquitectura hostil també, no? En trobem a molts llocs on han posat pilones o d'això, on allà on dormia una persona, doncs ja no hi pot dormir. L'arquitectura amb ànima és l'arquitectura que permet que les persones puguin tenir, si més no, si no tenen altra possibilitat, un lloc on dormir, un lloc on viure. Jo penso que l'arquitectura ha de facilitar precisament aquest lloc de vida, i penso que això és important.
Sí, l'arquitectura, l'urbanisme petita i a gran escala, no? Des dels infants que juguen, s'està replantejant també des de les escoles, no? L'espai, l'aula en si és com el 33% de tota l'àrea de l'escola i és el que està més centrat en l'educació i ara s'està replantejant a aquesta escala i a tota escala i crec que és un bon moment, com ara que hi ha sensibilitat en aquest sentit, per fer replantejaments més enllà i de com podem generar aquests espais que hi hagi intercanvi comunitari, intergeneracional, intercultural, etc.
Totalment, i replantejar-nos quin model de ciutat busquem, no? Sí que és cert que deies una cosa, que totes les iniciatives que busquen treure, diguem d'alguna manera, carretera, fer-ho més amable per les persones, ampliar voreres al costat de les escoles, quan tu fas aquestes intervencions buscant que sigui una millora per al veïnat, ens trobem que té un rebot directe al preu de la vivenda, al preu del lloguer. Llavors, això és un gran repte. Jo no tinc una resposta. Si volem fer que la ciutat sigui més amable, més humana, més natural, no? Per viure, quina és la fórmula? Si tota la intervenció que fem al final és com que ho paguem tots nosaltres, és com preparar un espai per a una persona que vindrà i comprarà tot un bloc de pisos i farà negoci. Llavors, aquesta és les dues cares.
Penso que en certa manera és depèn dels ulls amb el que mires, no? Hi havia un llibre de Francesco Tonucci que parla la ciutat parla amb ulls de nen, i hi ha una vinyeta que és preciosa. Es veuen uns nanos jugant i diuen, disculpin les molèsties, estem jugant per vostès. Aquesta reflexió de com ha de ser la ciutat per viure-hi, per facilitar, no per fer fora, com deies abans, penso que és cabdal. És a dir, estic totalment d'acord que l'arquitectura té un rol central, no? Però ha de ser un rol central amb una mirada inclusiva, perquè potser l'arquitectura que a vegades s'està fent no és des d'una mirada inclusiva, sinó és des d'una mirada en la que un pis a la plaça dels Cinc d'Oros costa 40 milions. Amb aquests 40 milions nosaltres treballaríem 20 anys en veure. Us ho dic així de clar.
Però també està la responsabilitat política i crec que aquí sí que és un debat d'una altra escala, no? L'arquitectura és el contenedor i el poder o no poder fer les coses depèn de los políticos. Si los políticos no se ponen las pilas con esto, por mucho que hagamos, acabarán siendo ciudades preciosas sin vecinos.
Molt bé, molt interessant també aquest últim punt que ens explicava la Maria. Per tant, creieu que l'urbanisme sostenible podria ajudar a respondre aquestes problemàtiques que viuen les vostres associacions en general? O potser, com ens comentaves, la política ha de fer un esforç
Jo crec que la política ha de fer un esforç. L'arquitectura sostenible, què és arquitectura sostenible? De què parlem? Arquitectura amb un sistema verd de jardins i tals, o una sostenible perquè la gent viurà tranquil·lament i té un sistema de reciclatge i de millores per a la gent?
Entenc que un sistema de reciclatge més com a millora per la ciutat, més verd, més ecofriendly, que es diria.
Clar, però si no tenim veïns...
Clar, si no és accessible, si no és sostenible econòmicament...
Sí, si no hi ha ni una base no podem arribar anar més lluny, no?
Hauríem de parlar del dret a la ciutat, no?
Sí, el que dèiem també la pregunta d'abans. Doncs continuem amb les notícies, si vols, Pol. Parlem ara de... Juntarem dues notícies.
Sí, ara juntarem dues, llegiré els dos titulars. D'acord, notícia número 7. El paper dels espais comunitaris en la millora de la qualitat de vida de les persones vulnerables, i la pregunta número 8. Innovacions a l'atenció social. Nous enfocaments en integració de persones amb dificultats.
Diversos estudis recents han destacat la importància dels espais comunitaris a la millora de la qualitat de vida de persones en situació de vulnerabilitat. Els espais comunitaris ofereixen suport social, accés a recursos i oportunitats d'inclusió que són fonamentals per a la reintegració i el benestar. Les innovacions en l'atenció social estan canviant la manera com es gestionen els serveis per a persones amb dificultats. Noves estratègies i tecnologies que s'estan implementant per millorar l'eficiència i l'eficàcia de l'atenció, amb enfocaments que integren diverses dimensions del suport social.
D'acord, Anaïs, tinc una pregunta per tu. És com poden els espais comunitaris que ha dissenyat Ojalá Projects contribuir a la qualitat de vida de les persones més vulnerables?
És que entenem comunitari tothom, no fem diferències entre més vulnerables i no, no? Perquè una mica aquest és l'objectiu. O sigui, per mi un objectiu ideal és que no tinguéssim que existir aquestes, o sigui, nosaltres mateixes, no? Per tant, quan diem comunitaris és per tothom, no és per fer una inclusió, perquè quan en el llenguatge és política, no? I quan diem inclusiu ja estem donant per fet que hi ha algú que està exclòs, no? Per tant, és comunitari i ja està.
Molt bé, i com creieu que es podria promoure?
Si vols afegir alguna cosa, Maria.
Ah, sí, perdona, Maria.
És que l'espai comunitari és el que parlàvem abans, no? L'espai comunitari és un espai d'intercanvi que és necessari per a la comunitat, per a la gent, per al veïnat. Doncs, finalment, és el que diu la col·lega, no? Que són espais comunitaris per a tothom. Tenir espais comunitaris és fonamental en les ciutats, tot arreu.
Sí, però aquest espai comunitari ens demana també unes actituds. Moltes vegades la persona sense llar es queda també fora d'aquest espai comunitari, perquè parem la mirada cap a un altre lloc. Hi ha d'haver un canvi de mirada. Hi ha d'haver un canvi de mirada més inclusiu, perquè, ostres, aquest... Realment, jo penso que, fixeu-vos, que hi ha persones que, per la seva situació, fins i tot tenen dificultats per entrar a aquest espai comunitari. Anar a la biblioteca i poder allà xuplugar-te o d'això, la gent a vegades dona la volta per l'altre costat per no apropar-se a aquella persona. No l'estem incloent. Vull dir, penso que realment també el que hem de treballar no és només, sinó les actituds inclusives, que no siguin nosaltres i els altres, perquè moltes vegades parlem de nosaltres i els altres. I aquí realment penso que és també on hi ha un repte.
Com penseu que es podria promoure una major creació d'aquests espais, més enllà de l'àmbit polític? Nosaltres com a societat, com podem promoure que vosaltres tingueu aquests espais comunitaris que ens comentàveu abans, que eren essencials?
Em deixes posar un exemple?
I tant.
Algunes de les entitats del barri de Gràcia, aquest estiu, amb les persones sense llar, han actuat com a refugi climàtic. A mi això em sembla una proposta inclusiva que permeten al mes d'agost, en plena calor, doncs que aquella persona estigui en un lloc on ja potser aire condicionat i on està bé, no? Evidentment que potser ja es fa teatre, es fa d'això tal. Algunes d'aquestes persones ara estaran començant a veure un projecte de teatre fet amb una entitat del barri en el que els usuaris acaben formant part d'un grup de teatre. Potser farem una companyia de persones sense llar, aviam on ens porta, no? però realment això és el que ha permès, és una arquitectura inclusiva, un ús d'uns espais inclusius, en aquest sentit, potser amb persones molt, molt, molt vulnerables.
Molt bé, ens donaves un exemple concret molt interessant, Maria.
Sí,
no sé si...
crec que volia dir que la inclusió i la... el que sean espais comunitaris és molt important, és la participació ciutadana i que tothom pugui dir la seva per poder comprendre les diversitats que tenim al voltant. I així es poden crear espais comunitaris de veritat, no?
Fixeu-vos que tant l'Anaïs com jo en algun moment hem dit nosaltres no hauríem d'estar aquí. Si realment hi hagués aquesta visió més comunitària i més inclusiva, això bé, com he dit abans, nosaltres ara celebrem 25 anys de solidaritat, no voldríem ser-hi. Eura no hauria d'existir.
Molt bé. Un punt molt interessant. Si vols, Pol, recordem la següent notícia.
Sí, la següent notícia, el titular era Innovacions en l'atenció social i nous enfocaments en la integració de persones amb dificultats. I bueno, una pregunta que tindria és com es poden integrar millor les noves tecnologies i estratègies en els serveis socials més tradicionals. També bueno, pot ser noves tecnologies, o sigui, dins de les vostres associacions, ja sigui, com heu dit abans, la pàgina web, xarxes socials o qualsevol cosa.
Bueno, jo crec que la tecnologia en si és una eina, no? Com hi ha moltes, i tot basa en l'educació. O sigui, l'educació és l'arrel de tot, com comentàvem, no? Amb aquesta mirada de totes, diversa, vale? No només, o sigui, el que deia de la inclusiva, sinó fomentar més la paraula diversitat i acceptar-la i abraçar-la, no? Que és una mica el que ens falta. Ja sigui accessible, per accés a, bueno, a serveis i la tecnologia és una eina més que pot ser molt útil. O sigui, nosaltres hem col·laborat amb un projecte on estudiava amb Domestic Data Streamers, que hi ha una oficina de memòria sintètica al Museu del Disseny, que encara està fins dintre d'uns pocs dies, on es regenera a través de la intel·ligència artificial imatges amb la memòria col·lectiva ciutadana, bueno, i la tecnologia jugava un paper superimportant, o sigui, és una investigació d'usos socials de la intel·ligència artificial, no? I, però és la mirada en la que t'apropes, o sigui, l'apropament i la mirada que ve un pas previ a la tecnologia en si, a l'ús de la eina, sinó d'una educació de base de com t'apropes i com l'utilitzes. Jo crec que és bàsic en tot.
Jo penso que a part d'aquesta, també hi ha la tecnologia, hem de trencar la bretxa digital. Per exemple, a Eura fem uns tallers que en diem Tecnoeura i intentem que les persones que estan al carrer, que porten molt de temps al carrer, tinguin l'oportunitat de conèixer, utilitzar aquesta tecnologia com a cunya per entrar dintre d'un món diferent que els permeti entrar més dintre del que és la societat actual. És molt important tot el que es fa, com si diguéssim, des del disseny. Ara, per exemple, també en el Museu del Disseny, el Hub, estan fent un projecte en el que volen definir com hauria de ser una casa amb els ulls d'una persona sense llar, igual que qualsevol altra casa, us ho juro, però estan fent això, estan... Ostres, aquí aquesta gent que viuen al carrer tenen l'oportunitat de treballar amb aspectes tecnològics i veure doncs tota una sèrie de coses de jo voldria que a casa meva tingués això. I és, jo penso, el que deies abans, no? De la creativitat, això és innovació. Creativitat, vulnerabilitat, no tenim per què separar aquestes coses, poden anar molt juntes.
Molt bé, ens pots explicar una miqueta més sobre aquest projecte?
Bueno, és un projecte que està començant, potser... Anaïs, tu també el coneixes més, no?
Jo el conec perquè que des del Museu del Disseny portem, nosaltres vam fer disseny per la inclusió, que justament era processos participatius entre diferents col·lectius de vulnerabilitat i els agents del disseny, com he dit, on al final el que a priori és el sentit comú, no? Perquè a vegades dissenyem per un col·lectiu del qual desconeixem la realitat i qui millor que aquest col·lectiu que pateix aquesta realitat dia i nit, aleshores té les respostes, no? I què pot ser millor per ells i per elles, el que passa que potser no té les eines per materialitzar aquestes respostes, i el disseny és una eina en si que pot ajudar a aflorar, no? I el que hem fet és, per lo que jo sé, un col·lectiu d'arquitectes que es diu TAC, juntament amb un referent molt important del disseny social amb qui tinc la sort de col·laborar puntualment, que és el Curro Claret, i diferents entitats on treballen i miren aquesta mirada amb aquest format col·laboratiu.
Com hauria de ser una cuina, com hauria de ser un menjador, com hauria de ser un bany, com hauria... Això que li preguntis a una persona sense llar és que al·lucinen ells, és que a més veuen en allà, ostres, acaben. Jo penso que això amb joves seria també una meravella poder-ho treballar.
Jo, a mi m'agradaria fer una petita crítica, i és que a nivell tecnològic i informàtic hem avançat molt, però a l'hora de fer tràmits burocràtics no s'ha actualitzat res.
Tota la raó.
I aquesta és una de les barreres que, més enllà de les persones sense llar, afecta a tothom.
A tothom.
I a les persones que la bretxa digital, no? Ostres, tenim sistemes operatius de l'administració pública que porten dècades sense actualitzar-se. I quan parlem de la regularització de les persones, han d'esperar entre 6 i un any a que els donin respostes, quan està tot tan automatitzat, aquestes barreres és violència cap a les persones. Intel·ligència artificial, tota la tecnologia 5G, tot a último, i l'administració pública...
O coses més senzilles, les persones grans que han d'anar a un caixer i a un lloc rural i que no tenen accés. Bretxa tecnològica, en aquest sentit, hi ha una escletxa brutal.
D'acord, pues, em sembla que ens hem quedat sense temps o tenim temps per més preguntes? Pues tallem ja, un debat molt interessant i on les quatre persones han pogut mostrar els seus punts de les seves associacions i personals també. I acabem aquí, però us volem agrair primer que hagueu vingut els quatre i poqueta cosa més.
Molt bé, hem fet preguntes d'examen algunes, però les heu respost a la perfecció explicant tot, així que estupendo. També volem agrair a la nostra audiència per seguir-nos en aquest programa especial per les festes de la Mercè. Esperem que el debat hagi estat d'interès i també que hagi pogut proporcionar informació molt valuosa, que estic segura que ho va fer. I abans de tancar també recordem que ens podeu seguir a les nostres xarxes socials
i a les seves.
I la pàgina web ens ha quedat claríssim que també ens ha quedat claríssim el statement que tots units fem força. I per estar també al dia de les nostres últimes novetats, seguiu-nos a setderadio.cat i us animem a participar en les nostres enquestes i compartir les opinions i també què heu opinat d'aquest debat.
Gràcies a tot el món. Ciao.
Gràcies. Adéu.
Torna Ràdio Associat, un projecte coproduït per Torre Jussana, la xarxa de ràdios comunitàries de Barcelona i diferents emissores associatives i podcast de Barcelona. 14 hores de ràdio en directe des del cor de la Festa de Barcelona que es mou. Durant les festes de la Mercè, Ràdio Associat, l'altaveu de l'activitat associativa de Barcelona. 15 iniciatives entre programes i podcasts que et portaran en directe la Festa de l'Associat 2024.